Un dimarts més arribem a la cita amb la història de Sant Cugat en companyia de Domènec Miquel. Domènec, molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Ja fa unes setmanes que parlem de l'estructura municipal, hem fet referència als càrrecs, a la creació dels ajuntaments fins al dia d'avui. En l'últim capítol, fa un parell de setmanes, vam estar parlant d'un últim sistema, ens vam quedar aquí, el sistema dels habilitadors, que consistia en, bueno, no era tant un sorteig que deixava.
Sinó que
era un sorteig que obligava, diguem,
exacte,
no?
Exacte, sí.
Un sorteig que obligava a formar part del Consell. I avui crec que parlarem de la figura del batlle, que tu dius que no hem de confondre amb l'alcalde.
Sí, és que tenim una certa tendència, diguéssim, a confondre batlle i alcalde, no? I aleshores diem, no, és que en català es diu batlle, no? Això d'alcalde és una cosa, és una imposició castellana, no. La figura del batlle és una figura que no té res a veure amb l'Ajuntament, en principi. El batlle és el representant del poder senyorial, sigui del rei o sigui del senyor feudal del lloc. I, per tant, això no té res a veure amb l'estructura municipal, que és una altra cosa. L'estructura municipal, qui mana és el jurat primer, que aquest seria l'equivalent a el que avui dia és la figura de l'alcalde. En canvi, el batlle és una persona externa que seria més aviat, per dir-ho així, el delegat del govern, o el governador civil, per entendre'ns. És un altre tipus de figura. I el batlle té unes funcions que són diferents, perquè té, d'una banda, funcions legislatives, perquè pot crear ordinacions i fixar normes i, a més, de comportament de la població. Té unes funcions judicials, perquè ell és el jutge de primera instància que hi ha en la població. I té, bueno, diguéssim, unes funcions d'ordre públic i de més, que és clar que el situen en un altre nivell. Una altra cosa és que quan es reuneixin el Consell General o fins i tot els jurats i el Consell dels 12, sigui sempre necessari que hi hagi la presència del batlle. Però la presència del batlle hi és com a representant, per dir-ho així, del poder central, per dir-ho d'alguna manera. Si és un batlle real, serà doncs el representant del rei, i en el cas de Sant Cugat, doncs, serà el representant del pavor de major, que és el senyor feudal. De vegades aquí a Sant Cugat fins i tot hi assistia el pavor de major, sobretot en els grans consells generals on s'elegia els càrrecs de l'any, i acostumava a assistir al pavor de major en persona. És costums de cada banda,
Vam arribar fins a l'època de Felip V, en què comentaves que, bueno, que arriba, diguem, l'estructura dels ajuntaments a l'estil castellà, que hi ha l'aparició dels 5 regidors.
Exacte.
Tot això com evoluciona, com s'estableix i com comença a caminar?
Sí, de fet hi ha una disposició que es comença a aplicar, diguéssim, l'any 19, que el 1719, diguéssim, doncs, en què se'ls hi pren els atributs aquests a la gramalla que hem parlat abans, que era l'atribut clàssic i de més de l'autoritat, i en canvi doncs portaran a partir d'aquell moment una banda de color vermell, per comptes de portar, diguéssim, tota la vestimenta vermella, només portaran una banda. I aleshores, per comptes d'haver-hi 3 jurats, hi hauran 5 regidors, i el qui manarà doncs serà el regidor primer, que serà el regidor, diguéssim, doncs més important i tot plegat. El que passa és que Sant Cugat, és clar, és una vila senyorial, i a més és una vila senyorial o baronial, diguem-li com vulguem, i a sobre eclesiàstica, de monestir. I aleshores el rei no es vol posar malament amb els monjos, que al cap i a fi els monjos el que fan és pregar per l'ànima del rei, perquè se salvi i vagi, diguéssim, en el cel. I per tant, val més tenir-los a favor que no pas en contra. I resultarà que, així com les poblacions d'aquí al voltant, l'any 19 ja hi ha els nous ajuntaments, nosaltres hi anem fins a l'any 21. O sigui, trigarem 2 anys a que es constitueixin aquest nou sistema d'ajuntaments. I així és com en aquests ajuntaments, sobretot el que són les grans poblacions i això, hi haurà, diguéssim, el càrrec de regidor perpetu, que serà, diguéssim, doncs per tota la vida, no? El rei nomena monsenyor i el nomena regidor perpetu, eh? Després el rei descobrirà més endavant de que més que nominar-lo, diguéssim, el que va més bé és vendre-li el càrrec, eh? Perquè així és mentrestant cobra.
Déu-n'hi-do.
I llavors, diguéssim, doncs ven el càrrec de regidor perpetu. Clar que el regidor perpetu, diguéssim, al seu torn també és capaç de vendre's el càrrec, diguéssim, amb un
altre. O sigui, era un càrrec per comercialitzar, no?
Bueno,
per...
Sí, sí.
Per
sí.
Anar-se omplint les butxaques.
Sí, sí, sí. Diguéssim, doncs, això. En canvi, a Sant Cugat es manté que és un càrrec anual. I és un càrrec anual amb 2 anys de purga. Si recordeu, abans parlàvem de 3 anys, ara només seran de 2 anys de purga. Però si tu examines la dècada de 1720 a 1730, veuràs que hi ha un primer equip de 5 regidors que comença, no? Aleshores fa 2 anys de purga, però el tercer any torna a aparèixer aquest equip. I després fa 2 anys de purga i torna a aparèixer aquest mateix equip. O sigui que... De fet, bueno, hi ha un...
Feta la llei, feta la
sí,
trampa, no?
Diguéssim, s'ho distribueixen entre 15, eh? S'ho distribueixen entre 15 i que, bueno, ara aquest any sóc jo i l'any que ve ets tu i l'altre, diguéssim, hi ha aquell altre, però després hi torno a ser jo i després tornes a ser tu i després hi ha l'altre, eh? Vull dir, i es van distribuint els càrrecs així d'una manera bastant divertida.
I aquest regidor perpetu, que és un concepte d'una figura que és ben, ben curiós, funcionava de la mateixa manera a les diferents poblacions?
No, depèn, diguéssim, molt de la població. Hi ha poblacions que tenen regidors perpetus i poblacions que no el tenen. De fet, això és una concessió del rei, no? Per exemple, nosaltres, diguéssim, aquí a Sant Cugat tenim 2 personatges singulars. Un que és el senyor de la Torre Negra, que és el Bournonville. El Bournonville, Bournonville, perdó. El Bournonville, diguéssim, marquès de Rupit, que ha sigut una persona que s'ha hagut d'exilar durant la guerra perquè els austriacistes el van perseguir, li van assaltar la casa, etc. Vull dir, van haver de protegir els anglesos i això. Llavors, quan torna, diguéssim, com que és el noble de més rang que hi ha a Catalunya, residint a Catalunya, perquè després hi ha els Cardona, però els Cardona viuen a Madrid ja en aquesta època, doncs demana ser el regidor primer de Barcelona. I aleshores, el regidor primer de Barcelona, ell vol manar a l'Ajuntament de Barcelona. Però, en canvi, hi ha el corregidor. I llavors el corregidor, diguéssim, representa que vol manar en l'Ajuntament de Barcelona, que per això és el corregidor. El corregidor seria com un governador civil, no?, que té un territori, diguéssim, amb moltes més poblacions. Però el Bournonville s'imposa i aconsegueix que ell sigui veritablement un alcalde ja de Barcelona. No té el títol d'alcalde, però exerceix realment com un alcalde de Barcelona. I, evidentment, té el càrrec vitalici, que per això és el senyor Marquès.
I d'aquesta època, d'aquesta concepció dels ajuntaments, d'aquesta època que comentàvem de Felip V fins al dia d'avui, diguem que aquesta és la concepció moderna que ens arriba fins a l'actualitat amb alguns canvis, o quines són les fases, l'evolució que fa tot això?
Això es manté pràcticament fins a les Corts de Cadis. Llavors, fins a les Corts de Cadis, això llavors allà es trencarà, absolutament. Perquè fins a les Corts de Cadis, el qui nomena l'Ajuntament de Sant Cugat no és la Real Audiència, sinó que és el Pobor de Major. Com que això és una vila senyorial, continua nomenant-lo, diguéssim, el senyor. L'única cosa que ha de fer, evidentment, el senyor, és comunicar-ho a la Real Audiència, que es dona per assabentada. Per lo que diu el senyor, doncs va a missa, eh? Que per això és un monjo. I no hi ha problema. Però, en canvi, a partir de les Corts de Cadis, deixen de ser nomenats pel Pobor de Major i comencen a ser nomenats ja per la Real Audiència. I això arriba... Doncs, fins a la reforma aquesta dels ajuntaments de l'any 46 i la posterior del 56 i de més, que llavors ja es donarà l'estructura dels ajuntaments moderns, que variacions, però és la que ens arriba fins avui.
Molt bé, doncs no sé si donem per tancada aquesta sèrie que hem fet els últims programes parlant de l'estructura municipal. Vam començar parlant de les Corts, dels càrrecs que hi havia, després
i del cobrament dels impostos.
De l'origen de tot plegat, no?
Sí.
L'origen de tot plegat. Sí, bueno, de fet, que aquesta és una funció importantíssima que no s'ha abandonat al llarg de...
Sí, en realitat el que passa és que ara doncs, hi ha una sèrie d'impostos que es cobra directament Hisenda, no passen per l'Ajuntament, però sí que l'Ajuntament continua mantenint el que s'anomenen les taxes municipals, no?
Clar.
Llavors hi ha tota una sèrie de taxes municipals que sí que es continues pagant doncs, en l'Ajuntament.
Molt bé, doncs agraïm a Domènec que ens hagis acompanyat a... diríem que amb aquest capítol tanquem ja la temporada.
Tanquem la temporada.
Ens donem per informats respecte de part de la història de Sant Cugat, perquè clar, podríem estar parlant, sobretot tu, jo escoltant, tu parlant. T'agraï moltíssim que ens hagis acompanyat al llarg d'aquest curs. Domènec, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I bon dia a tots també per haver-nos acompanyat en aquesta jornada de dimarts. Demà continuem el Sant Cugat a fons, torna a partir de les 10 del matí. Gràcies i molt bon dia.
Molt bé.